Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 6 minuts de les 12 del migdia i se sent altra vegada aquesta música, aquesta sintonia, que vol dir que comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Tornem. És el primer programa de la temporada 23-24. I ho farem amb un equip de contratemps que en parlarà d'un festival que ja ha començat però que continua fins aquest diumenge. Però abans... la homilia de Molta Comèdia. Avui tornem-hi, que no ha estat res. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Avui comença l'onzena temporada de Molta Comèdia. Aquest programa que vol fer arribar a tothom el teatre, la música, la dansa, el circ, la poesia que es pot veure, escoltar, gaudir a la ciutat de Sant Cugat del Vallès. Una ciutat que des de la fundació del Teatre Auditori el dia 25 farà 30 anys, ha passat de 40.000 fins a 95.000 habitants, oficialment, és clar, perquè abans i ara segur que n'hi havia i n'hi ha més que no estan censats. Però vaja, ho ha més que duplicat. Però és que abans que existís el Teatre Auditori, la ciutat, el poble de 15.000 habitants que jo vaig conèixer quan vaig venir de Barcelona a viure a la Floresta, ja tenia teatre. El Teatre de la Unió Sant Cugatenca. I també el teatre que es feia a la parròquia per la gent de l'agrupació teatral Maragall, i sarsuela, i poesia, i també música, alguna cosa de jazz, quan es va obrir el celler després de la seva restauració, i cant, i cant coral, o de cantants i grups a partir de la nova cançó, i concerts d'aquest grup com Lluís Llach o Joan Manel Serrat, quan començaven, quan eren unes criatures, promocionats pel grup Amics de Tothom, allò que em van dir la Tothomada. I ara tenim la setmana vinent uns actes que celebraran aquest 30è aniversari del Teatre Auditori, una decisió de l'alcalde Joan Aymerich i del seu equip, també promocionat per persones i entitats de la ciutat, que esperaven tenir un nou teatre per poder presentar les seves produccions, com és el cas de l'Esbart o la companyia de teatre abans esmentada, o de cantants com Pere Codó i un llarg etcètera que ara no diré, però que vam veure com allò que el govern municipal després no es va poder fer, perquè el teatre era massa gran, el cost d'obrir i tancar era superior a les possibilitats del pressupost municipal i també, cal dir-ho, es pretenia crear una programació per atraure públic de fora, com així va ser. El Teatre Auditori ha estat un espai precursor per molts dels teatres que es van crear o recrear després de la seva inauguració, amb un índex d'ocupació que va arribar en els seus millors moments al 85%. Sí, ho repeteixo, al 85%. Percentatge que gairebé cap teatre de Catalunya tenia i que la darrera temporada, després de patir la pandèmia i la baixada de pressupost municipal, ha mantingut amb un respectable 73%, que demostra que després de 3 anys sense director, la feina feta pels substituts compaginant administració i mecenatge, programació i relacions externes, que són la Maria Àngels Granados i Angel el Patrick Fanon, ha donat uns bons resultats que cal afegir a la col·laboració d'un equip que porta molts i molts anys treballant plegats amb eficàcia i coneixement. Però no n'hi ha prou amb un teatre com aquest. Ara, més de 900 localitats per cobrir les necessitats i exigències d'un públic que més que ha duplicat a la població, com deia abans, i és segons les dades que de tant en tant van apareixent, la ciutat on es parla més en català, la ciutat amb la segona renda per càpita més alta de Catalunya, la ciutat amb més població dels països de la Unió Europea, la ciutat amb el segon PIB de Catalunya per la presència de moltes empreses multinacionals i grans empreses nacionals, la ciutat amb el percentatge més alt d'universitaris, deixem-ho aquí perquè no acabaríem. El Teatre Auditori contemplava inicialment una sala B, que no es va poder fer perquè una fallada imperdonable dels que varen fer el projecte, l'espai previst per a aquesta sala, no tenia les condicions de seguretat exigibles i que va passar a ser el taller escenogràfic que, per altra banda, ha fet i fa una labor molt bona. La sala B ha estat prevista després al costat de l'actual Teatre Auditori, dins d'un programa, el EPLEC, o un altre, l'EPEC, o un altre de nom curiós, el PECCAT, que en definitiva no és res més dolent, sinó que significa Pla d'Espais Culturals de Catalunya, PECCAT. Però això, estic parlant de projectes de l'any 2008 i 2010, sí, ho han sentit bé, projectes de l'any 2008 i 2010, ha quedat penjat. També perquè, a part de les gestions que es poguessin fer des d'aquí, els pressupostos de la Generalitat van deixar de ser prou amplis per poder plantejar-se segons quines coses. En qualsevol cas, ara a Sant Cugat, quan parlo de la gent de cada setmana, tenim el Teatre Auditori, a vegades també la cafeteria del teatre, el Teatre de Mirasol, l'Espai de Música de Torreblanca, la Sala Claver de la Unió, recentment, la Casa de Cultura, per poques coses, la Nau de Valldoreix, poques vegades el Casino de la Floresta, alguna oferta a l'Església de Sant Pere o del Monestir, però sembla que finalment, després de 10 anys, tornarà l'Espai Escènic de la Unió, amb 400 localitats de gent asseguda i 800 drets, perquè es tracta d'una localitats que són es poden retirar. I aquí sí es produeix a partir de finals d'any, tal com s'ha anunciat, i com aquest anunci en van 3 o 4, caldrà veure com es planteja l'acció que demana coordinació amb els altres espais, que jo hi he parlat moltes vegades, i donar la possibilitat, ara sí, que els grups amateurs de teatre, penseu que n'hi ha 10 d'apuntats de la taula de teatre, puguin presentar les seves obres de forma regular. Però només fa falta un espai en condicions, sinó que també fa falta dels espais per poder assajar, també en condicions, i una d'aquestes imprescindibles condicions és això, poder assajar com a mínim dues vegades en el propi espai de la representació. Una condició que ara és només que un somni. Comença una nova temporada, i com deia al principi, tornem-hi que no ha estat res. Una frase que jo havia escoltat molt de petit, quan algú reprenia una activitat després de les vacances, després d'una malaltia, després d'un temps sense fer-la, i que ara probablement algú de les noves generacions, i no tan joves, no entendrà. Doncs sí, tornem-hi que no ha estat res, que cal confiar en que les coses marxaran millor, que finalment els polítics entenguin que la cultura, en aquest cas les arts escèniques, no demanen una despesa, sinó que demanen una inversió. Perquè la cultura, la música, el teatre, el circ, la dansa, vivint-la com una activitat o com espectadors o espectadores, ens dona allò que necessitem tots, coneixement, experiències, visions diverses de la realitat, sensibilitat per comprendre, gaudir, per ser millors, millors ciutadans i millors persones. I ara ja ho sabeu. Com sempre, jo que no sóc creient, demano que Déu faci més que nosaltres. Amén. Fer aquest primer programa de la temporada i parlant d'un festival que va començar el divendres de la setmana passada, que és el 5è Contratemps. 5è Festival Contratemps, que va des del 8 al 17 de setembre, o sigui que estem a punt d'acabar. I teníem nosaltres a dues persones importants en aquest festival, sobretot jo diria que n'hi ha un, que és el Jorge Juan Morata. Jorge, bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, sobretot no, o sigui, aquí la Berta tothom és igual d'important.
És igual d'important tothom? Bueno, doncs sí. Diguem que també hi ha la Berta Cromina, que és dintre dels amics de música antiga de Sant Cugat. Bon dia, Berta.
Bon dia.
Molt content que estigueu aquí, perquè jo penso que un festival com aquest de Contratemps ha sigut creat a base de molt treball, molta il·lusió i, a més, molta força des del punt de vista artístic.
Sí, sí, molta feina darrere i recolzat per uns companys que tinc que són fantàstics.
No, diguem que va començar divendres amb un festival, amb un concert Fringe, anomeneu, perquè és exactament...
El Fringe vol dir envoltant, o sigui, al voltant de. I és un format que hem participat molt quan nosaltres estudiem en els conservatoris, que els grans festivals tenen, pues, donen l'oportunitat, donen una beca i l'oportunitat a aquells que s'estan formant per mostrar això del que s'estan preparant. I este any ha sigut un èxit perquè hem portat propostes de l'Escola Cantorum de Basilensis, que amb la SMUC, que també té un supernivell, és potser l'escola més important de músiques històriques del món. Hi ve gent de Londres també, grups que s'han apuntat, que han fet una tria, i la veritat és que estem sorpresos de que hagin volgut vindre a Contratemps, i per nosaltres és tot un orgull.
Perquè vosaltres feu una convocatòria, i a partir d'aquesta convocatòria es presenten...
Moltes candidatures.
Jo, si no recordo malament, i si no m'equivoco m'ho rectifiques, els anteriors anys hi havia un sol grup que participava, i aquest any el que vau fer és fer un a 8:15 i un a 9:15.
O sigui, l'any passat va ser dos grups, un cada dia.
Exacte.
Però com en aquesta convocatòria hi ha hagut tants grups tan bons, és que no podíem dir que no.
Ah, no, llavors, això és bo, això és bo.
Això, sí, llavors.
Al final hem manejat, no?, per poder que tots puguin participar.
I la Berta, quina qualificació faries dels grups que han participat?
Bueno, doncs són molt bons. Vam tenir violes de gamba, clavicèmbal... bueno, i això, com ha dit el Jorge, venen d'escoles internacionals amb un nivell excel·lent, i són músics que s'estan formant, però que s'estan formant i tenen uns nivells espectaculars.
Bueno, diguem que estem a la meitat del festival. També volia comentar, Jorge, una cosa que em sembla important que es digui i que es comenti. Mantenir un festival d'aquesta categoria, mantenir-lo durant ja 5 anys, a més ha tingut uns anys amb dificultats, el temps de la pandèmia, evidentment, també devia influir en fer-ho o no fer-ho, suposa un suport, que vol dir un suport des del punt de vista oficial, a la vegada un suport des del punt de vista personal, les dues coses conjuntades, equilibrades.
El suport institucional hi és, clar, per nosaltres no hi és suficient, perquè se treballa molt altruísticament i molt per al... O sigui, n'hi ha que pensar que això neix de la necessitat que sentim nosaltres i que rebem del poble, diguem-ne, de que tothom nos deia, o sigui, esteu viatjant per tot el món fent concerts, propostes artístiques per tot arreu, i perquè jo no puc anar a veure'n, no? Però, o sigui, l'explico molt això. Jo, els mestres dels meus fills, el de la verdureria, el del Capravo, el del Mercadona, vol això, i els companys dels castells, dels bastoners, de la Unió...
els tothom, veïns, el poble, tothom,
sí, tothom
vol escoltar-ho.
Volia... ostres, és que esteu voltant pel món i no feu allà. Llavors, nosaltres vam, això està format per Lixania Fernández, una viologambista, Katie, Esteban Mácer va ser el president fundador, uns lutiers que tenim en Sant Cugat que són fantàstics, que fan instruments d'època, la Berta Coromina, que és musicòloga, el David Galán, que és musicòleg, tothom gent, i no parlo per mi, que té un prestigi internacional molt elevat. Aquí en Sant Cugat els lutiers li s'encarreguen instruments per tot el món, i arquets i
els coneixem.
Sí, i Lixania toca per tot el món, Katie toca per tot el món, o sigui, gent que realment té un bagatge molt important i que volíem oferir a la nostra gent, perquè nosaltres ja no som nascuts aquí, però alguns sí.
Jo
soc valencià, però jo ja soc
Sant Cugatenc. Tu ets santcugatenca de tota la vida.
Jo de tota la vida.
No ets nouvinguda.
No, fa 25 anys que...
La qualificació aquesta de nouvinguda s'utilitza molt.
Bueno, doncs jo sóc valencià, però jo ja sóc més santcugatenc que valencià, quasi. Llavors, això lo volia oferir...
Però, Jorge, pots mantenir-se en valencià exactament i ser no, santcugatenc tota la vida.
No, però, és fill adoptiu ja de Sant Cugat.
Adoptiu, exacte.
Sí, no, sóc adoptiu i ja parlo de Sant Cugat amb molt d'orgull per ahir. Llavors, això era el que volíem oferir nosaltres i treballem molt, encara el recolzament no és el suficient perquè treballem molt, per nosaltres és quasi el nostre hobby, dediquem un any a preparar este festival que està organitzat excel·lentment per tots els companys i portem a gent que admirem. En realitat, com tenim tant recorregut i coneixem tanta gent de fora, este any, demà vindrà Francesca Lombardi, que és una de les sopranos que toca con Biondi, con Alessandrini, con René Jacobs, con tothom. O sea, vindrà a cantar una soprano que es referència en tot el món.
Bé, diem que presenteu el concert Terça Pràctica.
Demà, sí.
Diu un calidoscopi d'icones del 600 del 700. Metamorfosi continua a través dels protagonistes de les àries. A cantant amb l'ajuda del vestuari, importantíssim.
Sí, bueno, contratemps és una mica això, o sigui, busquem trobar l'essència de lo que és la música. El format concert és un format molt modern. Anar a veure un concert i seure és molt modern. Quan, per exemple, si tu vas a veure el Requiem de Mozart i l'escoltes com un concert, la música és fantàstica, té un nivell enorme. Però si tu això li dediques a una persona que estimes, hòstia, és que se posa la pell de gallina. No? Això va començar el diumenge passat també amb el ioga.
Sí.
No? La música que ve del monestir, que han tocat música que venia del monestir de Sant Cugat, del nostre monestir, té una intenció espiritual. No? Llavors nosaltres hem volgut agafar aquesta essència i preparar un espectacle, diguem-ne, o espectacle, no? una vivència.
Relacionar-ho, lligar-ho amb el ioga, que també combina molt bé amb aquesta música, no? Vull dir, és espiritual també d'alguna manera el ioga, llavors és com trobar aquesta connexió entre la música i una vivència que el públic pot venir i pot gaudir a través de la música.
Probablement la música al seu inici era això, transformant so, sentiment.
Exacte. Potser ara, depèn d'on vagis, s'ha perdut una mica i és això el que intentem recuperar i tenir present en tots els nostres concerts.
És que el que deia el Jorge abans, el fet aquest de dir una cosa és l'espectacle actual, la gent arriba, seu, hi ha un escenari i aquest escenari doncs interpreta la música. Quan es parla de la camerata, quan es parla de la música de cambra, es parla d'una altra cosa, es parla d'un fet que es feia a l'interior de la casa, una casa determinada, evidentment, la casa de gent molt, molt rica, no? Està clar. Però vull dir, hi havia una cosa absolutament propera, no hi havia una actuació en el sentit estricte de la paraula.
No, exactament. Exactament. I en la, bueno, la música de 600, 700, fins que va arribar el romanticisme, jo crec que ahí va haver un tall molt gran de com s'interpreta la música, com s'ofereix, més que com s'interpreta, sinó la funció que té el que escolta i el que interpreta. Diguem-ne, quan un rei escoltava música de dansa, quasi sempre era perquè ell hi ballés. Potser era molt gran i no podia, però tenia ganes. O sea, però,
i si ho feia malament era igual.
Bueno, Lluís XIV tenia aquests músics que tocaven per ell perquè ell poguera ballar. No? Llavors aquesta música n'hi ha que viure-la també d'aquesta manera, de que té una funcionalitat i nosaltres anem a cap... no sé si és captar nou públic. Jo crec que Contratemps és diferent a tots els festivals que nosaltres hem participat perquè busquem aquesta essència de connectar una connexió directa amb el patrimoni, les entitats i la nostra gent que es puga sentir identificada en aquesta música. Llavors crec que això és primordial, no crear una barrera, sinó que algo que té allò que t'enganxa i que sentes que esteu això.
I a més, en aquest cas esteu fent els concerts de Finch a la plaça de l'Om, però després el fet d'interior del claustre, però després també fareu el celler modernista, també hi haurà, en aquest cas, amb músics de jazz.
Sí, sí, sí. El matí del diumenge comença l'espectacle que se diu Rapunzel, basat en el llibre Lo Conti dei Conti, napolità del segle XVII, que aquests contes n'hi ha que adaptar-los, perquè avui en dia són molt forts, diguem-ne, i diu...
Seria discutible.
Tenen connotacions, bueno, diuen, alternatives.
Sí, connotacions i moltes males paraules, diguem-ne, aquests contes que nosaltres diem Rapunzel, si llegeixes l'original, n'hi ha que adaptar, o sigui, avui en dia les males paraules, no sé si per als nens estan...
Sobretot últimament.
Sí, últimament, sí. Llavors, fem música del segle XVII amb un espectacle basat en aquell... llibre de contes, que són els contes que nosaltres coneixem més famosos. I després vindrà l'associació de l'Indy Hop.
Sí, sí, sí.
Que l'Indy Hop, que pel que dic, hi ha els músics, per exemple, Matthew Simon, un trompeta extraordinari,
sí,
que jo recordo quan va començar amb l'orquestra del Teatre Lliure. Imagina't, quan va començar, quan va venir de Califòrnia, va començar el Teatre Lliure. Però, a més, amb un grup de gent que la majoria són d'aquí, el contrabaixista, per exemple.
Bueno, és que tenim molts bons músics aquí.
Com s'ha pensat en aquest concert? Com el festiu entrant dintre de Contratemps, del festival Contratemps?
Com percebim nosaltres de la música antiga, diguem-ne, si vas a la font, és molt més moderna de la que nosaltres pensem. I com hem viscut també, diguem-ne, de que te pots apropar a aquesta música, te pots apropar des de molts punts, diguem-ne, des de l'historicista, d'intentar fer una reconstrucció lo més fidedigna possible, que és impossible, perquè si nosaltres escoltem les versions de Leonhardt amb les versions del Jardín Harmónico, no tenen res a veure, però les dues tenen una intenció clarament musicològica i historicista de recuperar allò, una praxis, no?, que es feia abans. Però també et pots escoltar Bach en un acordió i ser fantàstic, un concert estupendo, no? Llavors, pensar que allò que és ahir ja és música històrica i música antiga. Per a un músic de jazz, tocar a l'estil dels anys 50 o 60 ja intenta reconstruir una cosa que va passar fa 50 anys. O sigui, llavors, Contratemps és tan ampli com que te pots apropar a la música, de fer músiques històriques també serà el que farà Matthew, que tocarà a l'estil de l'Indy Hop per a que tothom pugui vindre a ballar músiques amb temes barrocs. O sigui, farà una versió historicista dels anys de 70 o 80 per a ballar.
Aquest serà el concert que tancarà el festival.
Exactament, aquest diumenge.
Aquest diumenge, molt bé. Però parlem d'una altra cosa que a mi sembla molt important, que m'imagino que és potser l'espectacle més complet que presenteu en el festival, que es farà al Teatre Auditori. I es farà el Teatre Auditori, a més, diguéssim, si no la primera òpera, gairebé la primera vegada que es va parlar d'òpera com a tal, no? Perquè hi havia els recitatius que s'acompanyaven en un baix continu, etcètera, etcètera. Però llavors arribem a una cosa que ja s'intenta amb tres personatges, un d'ells ets tu.
Això mateix. Sí, Tancredi. Estem parlant del combatiment de Tancredi Clorinda, que per a qualsevol melòman jo recomano molt anar a aquesta música per després entendre el que ve després el classicisme i el bel canto, perquè arribar a entendre les bases... O sea, és que si tu cantes Bellini i estudies Monteverdi, vius és que esto és una evolució del que ha fet ell, ho va inventar ell, tot això ho va inventar Monteverdi, la prosòdia, com es diuen les paraules... fem un espectacle que intenta recrear una escena veneciana on tothom anava a divertir-se, on passaven moltes coses, no únicament va passar aquesta escena del Il Combattimento, hi havia comèdia de l'art, hi havia circ, hi havia molta beguda també, suposo, però no tindrem beguda, no,
seguríssim, això segur.
No tindrem beguda en l'auditori, però tindrem molta diversió. És un espectacle que està dirigit per Adrian Schwarzstein, que és un dels pilars de la comèdia de l'art d'Europa, és un habitual al Festival d'Utrecht, en Noruega, en Graz, en Stiarte, en Innsbruck, que són dels festivals més importants que n'hi ha en Europa de músiques històriques, i és molt divertit. Jo estic en els assajos passant-me-ho superbé.
Jo diria que en Berta vol dir alguna cosa.
No, bueno, és com ha dit el Jorge, Penso que és un espectacle...
La teva visió de l'obra Vivaldi, la teva visió d'aquest principi de l'òpera...
Bueno, Vivaldi, no ho sé, però Monteverdi és una mica qui va assentar els inicis de lo que ara coneixem l'òpera avui en dia, i bueno, és que li devem tot amb ell, jo crec. Tot el que coneixem avui en dia no hagués estat possible si Monteverdi no hagués escrit, per exemple, Il Combattimento, que de fet el farem aquest dissabte dia 16 a l'Auditori. I
diguem que això es farà a les 20 hores.
Sí, animo a tothom a venir una mica abans, serà molt divertit.
Per què?
Bueno, hi ha sorpreses. Exacte. Hi ha una conferència i després hi ha moltes sorpreses. Una mica abans.
Fem una conferència al cafè Auditori, una conferència prèvia.
I sí, després hi passen coses abans de l'espectacle, així que tothom està convidat.
Mentre el públic vagi venint, nosaltres... farem.
Molt bé, doncs escolta'm, jo estaré allà a la porta un mitja hora abans.
Així m'agrada.
Perdona que he dit allà, t'estava escoltant.
No, bueno, és això, sí, bàsicament.
L'obra, de totes maneres, estarà, es parla, almenys la tal com es presenta, òpera circ.
Sí, o sigui, òpera circ, o sigui, vol dir òpera, comèdia de l'art, n'hi ha elements circenses perquè tenim dos actors que són especialistes en circ. Uh-huh. I
és el Balusca Circo, no?
Sí, Balusca Circ, sí. Llavors, el Combattimento en realitat són 15 minuts de música. El que passa és que nosaltres hem fet una obra o un espectacle, diguem-ne, una obra de teatre on s'intenta representar com es va oferir als reis aquesta obra, no? Diguem-ne. I nosaltres li oferim aquesta obra, es fa un espectacle on el rei és el públic. Nosaltres sense el públic no tenim ningú tipus de sentit, els artistes ni l'art. En realitat és una, nosaltres el que intentem és transmetre coses que passen en la realitat avui en dia, o socials. Tots els compositors i artistes sempre intenten reflexar o fer una reivindicació o una...
Es diu que el teatre és un mirall.
És un mirall de la societat. Pues nosaltres fem un agraïment, oferim al públic aquesta obra. Potser n'hi haurà moltes sorpreses en l'espectacle per a coronar aquest públic. Com ho farem? Ja,
tornem a repetir. Tenim primer una presentació de l'obra que es farà a la cafeteria, sí, del Teatre Auditori.
Això, Antoni Colomer us posarà en context de què és Monte, o sigui,
que serà a les 7,
a
les 7 de la tarda. Aleshores, se suposa que això durarà mitja hora i a partir d'aquest moment, fins que comenci l'obra, que serà a les 8, poden passar coses.
Pot passar de tot.
Ho deixem a l'aire lliure, obert.
Repetim-ho, pot passar de tot.
De tot, sí.
Bueno, però sobretot, de tot que es pugui explicar després.
Sí, sí, clar. Sí, sí. Sí, sí.
Bueno, com a obra, tu que ets dels personatges, què diries? És difícil? És fàcil? S'entén perfectament? Perquè a vegades passa això, que molta gent, quan hi parlen de música antiga, doncs té la sensació, que és un prejuïci, evidentment, de dir... Això està fora de temps, no? No sé si m'arribarà. Tu què els hi diries, Berta? Què els hi diríeu?
Mira, Monteverdi escriu d'una manera... L'espectacle sencer és preciós, la música és una meravella. Si podeu escoltar la xacona del Cefiro Torna, l'Orfeo de Monteverdi, totes les sinfonies que n'hi haurà, és com un collage, no?, de peces de Monteverdi i àries fins que comença el Combattimento Tranquille i Clorinda, que estarà cantat per Ferran Albrich, que és un baríton de Manlleu. Avui en dia no es troben barítons per a cantar aquest repertori. Ha hagut dos grans barítons que han cantat, l'Orfeo, que ha sigut Víctor Torres, i el Furio Zanassi. Li hem fet una audició al Ferran i ha cantat un Tancredi que jo ho dic de tot cor, Esta veu anirà per tot el món cantant aquest repertori, que és dificilíssim. Ferran és un gran especialista en interpretació de lied, i mostra tots els sentiments, s'entén tot, nosaltres representarem allò que ell va narrant, perquè en realitat tot el combatiment és un monòleg de texto, on Tancredi i Clorinda fan petites intervencions anem representant tot allò que ell va narrant, i és superentendible, no cal els subtítols, perquè nosaltres anirem representant tot allò lo que ell anirà dient. Jo recomano llegir a Tasso per veure, o sea, aquests llibrets d'aquestes òperes. Jo fa poc vaig estar en l'Incoronazione d'Hipopea de Liceu, sí. No sé si vas tindre l'oportunitat d'anar, però és un dels millors llibrets que n'hi ha. O sea, si després veus els llibrets que se fan servir en el bel canto, pecan de poc substancials, no? Moltes vegades com que no tenen un transform molt profund, però Tasso és un gran llibretista, té un doble sentit per analitzar la societat, de com entre germans mos enfrontem, i després quan li fas mal al teu germà. Bueno, en realitat és la història que Tancredi i Clorinda estan enamorats i són de dos pobles que estan lluitant, se posen una armadura i en la guerra lluiten junts, i Tancredi mata Clorinda, i quan li treu el casc se n'adona que era la seva enamorada contra la que estava lluitant. Llavors això avui en dia també en una guerra podem veure que estem lluitant entre pobles germans i que estem fent.
És que al final són temàtiques que es repeteixen al llarg de la història, vull dir, no... Clar, quan pensem en música antiga pensem, ostres, quedarà molt lluny, no ens arribarà, no?, com deies, però en realitat és que les temàtiques són superactuals, es poden aplicar a la vida quotidiana, perquè al final la història es repeteix i ho anem veient a mesura que anem analitzant els llibrets i a mesura que nosaltres també, doncs, anem visquent la història present.
A vegades penses que malauradament es va repetint,
sí.
Malauradament, però a vegades penses també que forma part de l'essència humana.
Sí, sí. I ja et dic, vull dir, són temes de tanta actualitat que, o sigui, arriben en el públic perquè, i són totalment entendibles, perquè avui en dia també es viuen aquestes situacions.
Aquesta obra la vau escollir...
Aquesta obra farà ara 400 anys que s'ha estrenat.
Sí.
Farà fa poc, serà l'aniversari.
Sí, llavors, perquè el 1629, 24.
O sigui, farà poc. Llavors nosaltres hem tingut la sort de fer produccions aquí en Sant Cugat, i aquest any hem pogut anar a Irlanda, hem pogut anar al Festival de Música Antiga de Peníscola. Llavors estem com podent... hem anat a Vallbona, a Manlleu, no? Hem anat, sí, a diversos llocs. Podem portar les coses d'aquí que creem produir en Sant Cugat per portar-les fora. Així que això també és un motiu d'orgull, d'això que estem fent està molt bé. I així que també vol dir que l'espectacle acaba amb una paròdia sobre el combatimento, que està el text existeix de Mazzulli, amb el poema Arboní, que havia fet la seva versió.
Vols dir afegit al...
Estava el combatimento i després existia una paròdia sobre el combatimento de Tancredi i Clorinda. És igual que escoltar el Polònia. Què vull dir?
Exacte. Eso.
Veus que estan passant coses i de repente algú escriu una paròdia. O sea,
I a vegades no saps quina és la realitat. Si la paròdia o la realitat.
Nosaltres, per després del combatimento, fem la paròdia hem posat música sobre el text que es conserva de la paròdia, perquè Vincent Dumestre havia fet una reconstrucció que és magnífica sobre aquesta paròdia, però nosaltres hem fet la nostra reconstrucció, hem agafat el text, hem posat música pareguda a la de Monteverdi, que l'hem composat nosaltres a l'estil, i l'espectacle acabarà amb una paròdia sobre el combatiment de Tancredi i Clorinda.
Bueno, i escolta'm, ens ha passat molta estona comentant, continuaríem comentant, segur que tindríem per poder parlar encara una hora més, com a mínim, però ho haurem de deixar-ho. Jo penso que s'ha de repartir, doncs, que aquest dissabte, el 16 de setembre, a les 20 hores, Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, que presenta l'ensemble Contratemps, amb tota aquesta explicació que ens heu fet, jo penso que, si no crida l'atenció, malament rai, que no tingui atenció per la gent perquè hi vagi i perquè ho vegi, perquè a més a més, tal com dèieu, és un espectacle que, com deies tu va fa un moment, estem parlant de 400, refet una mica, reconvertit, adaptat, posant-hi, afegint-hi alguna cosa, però en definitiva...
Que, és un espectacle
realment
modern.
Com deia la Berta, també, absolutament actual, o sigui, en qualsevol cas, actual, no hi ha dubte d'això, seguríssim. No sé si voleu dir alguna cosa més abans que acabéssim.
Que és una sort poder estar aquí en tu i que podem repetir moltes vegades, així que moltes gràcies per convidar-nos.
Que menys que fer-ho, perquè, escolta'm, la ciutat no es fa només amb segons quin tipus de coses, sinó aquestes són fonamentals. Són fonamentals. Moltes gràcies, Berta, moltes gràcies, Jorge.
Gràcies.
I que tingueu molt èxit i, sobretot, que vingui el sisè contratemps.
Sí, esperem.
Moltes gràcies.
Foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat la tarda llarga i potser més, molt més la nit. Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat la tarda llarga i potser més.
Estàvem escoltant, evidentment, Blaumut amb pa, amb oli i sal. Per què? Perquè demà divendres a les 19:30 s'obrirà el celler modernista per començar els vincles d'aquest any. I dic que s'obrirà perquè comença a les 19:30, o sigui que la gent pot entrar a partir d'aquesta hora per poder prendre alguna cosa de beure i de menjar abans dels concerts, perquè hi haurà dos de concerts. El primer serà Mantacho, que seria doncs, l'artista santcugatenc,
en aquest cas dintre del Festival de Vincles és molt important que hi hagi aquesta dualitat, i seguidament el grup Braumut, que hem escoltat ara, que el seu concert, és a dir, que el Tacho que farà el primer concert, que serà aproximadament a les 20:30, i el Braumut, que fa aquesta gira dels 10 anys, serà a les 22:30. Però entremig dels concerts hi haurà també una hora, bueno, més o menys una hora de descans per poder prendre un refrigeri a la zona del bar. I es podrà sortir del recinte si convé per tornar a entrar amb la mateixa entrada per veure el segon concert. Això escollir per cadascú. Recordem que també demà, com comentàvem fa un moment, doncs, amb els de Contratemps, a les 21 hores en aquest cas, serà al claustre del monestir el concert de Terza Pratica, aquest calidoscopi d'àries del 600-700, amb la veu de la soprano italiana Francesca Lombardi i el Juan José Franciones, corda pulsada, i el Massimiliano Toni Calisembal. Per cert, que no us ho havia comentat, el Vincles, el primer Vincles, amb l'Amut hi ha les entrades exaurides. El que passa és que, com passa sempre en aquests casos, no sé si a última hora, suposant que algú no es presenti, no hi vagi, doncs es pugui entrar, però penseu que estan exaurides. Dissabte continua Vincles, en aquest cas també a les 19:30, amb aquesta també doncs, entrada prèvia per poder prendre alguna cosa dins de l'espai, i la cantant santcugatenca és l'Eva Solà, i després hi haurà el segon concert, amb la Meritxell Nederman i el seu grup. I a les 20 hores de demà, al Teatre Auditori, de dissabte vull dir, al Teatre Auditori, com dèiem abans, el Combatimento di Tancredi e Clorinda, de Claudio Monteverdi, que ja presentaven com si fos una òpera circ, però que es tracta finalment de l'òpera, com es deia, el primer que va fer, doncs es va dir aquesta paraula perquè mai s'havia utilitzat com a tal, aquesta obra fantàstica, com a novedosa i amb un gran interès de qualsevol punt de vista, i de Monteverdi, i que després està presentada per l'ensemble amb Jorge Juan Morata com a tenor, la Marina José Soprano i el Ferran Albric Baríton, la direcció musical d'en Jordi Domènech i la direcció escènica de la Diane Schwarzenstein. I el diumenge, a les 11, al claustre del monestir, Rapunzel, aquesta música antiga per un conte infantil, i a les 12:30 del mateix diumenge, el celler modernista Contratemps fa l'indi. Això que comentàvem, doncs que hi haurà un grup, un quartet de Matthew Simon, el gran trompeta de Sant Cugatenc, California Sant Cugatenc, que ens interpretarà en música antiga, però interpretada a la manera jazzística, que jo penso que és molt i molt interessant. Precisament per veure com, quina música pot fer, quina música es pot veure, quina música es pot sentir, us posem per tancar aquest programa, el primer programa de la 11a temporada de l'amic Oriol Colomines, el darrer del vida, fa un gest que vulgui dir 11 ja. Doncs sí, Oriol, 11 temporades. Doncs escoltarem The Night Has a Thousand Eyes. Ai, la nit té milers d'ulls, sí senyor, per el Matthew Simon Quartet. Adeu, fins la setmana que ve. La setmana que ve tindrem un convidat que també fa anys i segur premiat. Tindrem en Joan Pera. Fins la setmana vinent. Adeu.